Benvinguts i benvingudes de nou a un programa de Ser Història i saludem una setmana més al nostre company David Gómez de Mora. Bon dia, David.
Hola, bon dia, Cristian.
Com estàs? Tot bé?
Bé, home, anem fent.
Bueno, pues el segon programa que faig amb tu i un gust, com sempre. I bé, de què parlarem avui?
Doncs avui, seguint en la línia de l'àmbit rural, que com la gent ja sap que m'encanta, és una cosa que mai me cansaré de dir, volia tocar la filoxera.
Molt bé, pues anem a parlar d'això.
Bé, la filoxera és un insecte inclòs pels entomòlegs en l'ordre dels hemípters, encara que el nom científic de la pròpia espècie ha anat canviant en el transcurs del temps, i al final el designat, des de lo que seria el punt de vista científic, és el de filoxera bastatrix. Què és això? Estos noms, aquestes paraules tan rares que acabo de dir. Comentem. És un insecte que presenta l'aspecte d'un pulgo groc, que el seu tamany aproximadament ve a ser d'un mil·límetre quan arriba a l'edat complet del seu desenvolupament, i que al nostre territori va fer molt de mal. La filoxera era autòctona, en aquest cas, del territori americà. Res tenia a veure en el que era l'espai europeu. Aquesta, a ser una espècie forana, va tindre, com dic, part d'aquesta culpa, causant que el paràsit generara un gran dany en els camps europeus a principis del segle XX. Aquest insecte, que com dic va ser el que va acabar en la vinya en el nostre territori, té un procés de reproducció bastant complexe, partint d'un ou que es posa en l'estació de tardor per lo que serien les femelles, i que després les zones d'incubació corresponen als troncs del cep de la vinya, que tenen normalment més de 2 anys. Ahí està, com dic, part d'aquest problema. Una vegada l'ou fa eclosió, sorgeix d'aquest una diminuta pupa que rep el nom de gallícola, i que posterior a aquesta ja pot produir diverses generacions de filoxera, que podran ser de 2 tipus, alades o sense ales. Les lesions que pot anar causant la filoxera sobre els ceps de la vinya depèn del tipus de cep, ja que si aquestes ho fan sobre les espècies nord-americanes, seran molt més resistents, que aquí està part de la qüestió, i per tant el mal serà molt més lleu. En canvi, quan atacaven espècies autòctones del Mediterrani, aquestes, al no saber adaptar-se a la presència d'aquest insecte, la majoria acabaran morint, fenomen que, com estaven comentant, va succeir a principis del segle XX en gran part d'Europa. Per norma general, en els mitjans de propagació d'aquest insecte podem veure que són variatius, val? Depenen. Per exemple, durant la plaga de 1900, el principal mitjà de dispersió, com dic, va ser de diferent tipus. Les espècies alades, les que tenen ales, poden volar, solien fer-ho gràcies a les condicions climatològiques, sempre que aquestes li acompanyaren, perquè la importància de l'acció del vent durant la propagació de la filoxera va quedar demostrat que va ser molt eficient. Doncs se va comprovar que la seva marxa coincidia amb la freqüència de la direcció de vents dominants, i aquesta, per exemple, es retardava en un lloc quan hi havia pel mig obstacles naturals, com per exemple podrien ser muntanyes elevades o sistemes muntanyencs. Per contra, les espècies sense ales ho feien de manera subterrània o a través de la superfície, anant d'un cep a un altre contigu a través de les fissures o intercisos dels terrenys. També, gràcies a l'arrossegament de les aigües de pluja en profunditat o per corrents subterranis cap a terrenys més baixos, aquesta inclús se podia aprofitar per al seu transport, és a dir, que era un autèntic perill que, vamos, per tierra, mar i aire, no? Com diríem. Doncs, va ser en part aquesta problemàtica la que va causar que aquest insecte tinguera aquesta capacitat de destrucció, perquè a banda de que era molt resistent, se podia anar transportant. Aquest arrossegament a través de les aigües, per exemple, no perjudica la vitalitat de la filoxera, perquè les larves podien resistir sense morir fins a 4 dies, és a dir, per a que mos fem una idea, és a dir, és un bitxo molt resistent. La filoxera va començar durant l'any 1876, registrant-se el primer focus d'aparició a la província de Màlaga. 2 anys després apareixeria un nou focus en les terres catalanes, concretament a la província de Girona, que procedia de Terres Gales, i ja en això estem estem envoltats per la península. Ja durant l'any 1888, la plaga, per exemple, es declara oficial en múltiples zones de la península Ibèrica, arribant fins i tot a les Illes Balears. Pel que fa al territori valencià, aquesta el fa entrar pel nord i pel sud. Bé, quan per exemple parlen de les Balears o d'un altre espai geogràfic, moltes vegades és que aquest pulgó ja podia anar en la roba, per exemple, dels llauradors o de persones. És a dir, és que ja al final no sabies tu d'on podia vindre. Per exemple, pel que fa al territori valencià, aquesta va entrar tant pel nord com per el sud, ja que la plaga estava a la fi del segle XX repartida per quasi tot el que era la geografia de l'estat. Els primers brots de filoxera valencians van ser detectats quasi al mateix temps tant en l'extrem nord, en Cervera del Maestre, com en el sud, en la localitat de Dolores, entre 1900 i 1902. Poc després comencen a sorgir altres nous focus en meitat central del territori valencià, però és que això no és només el principi, sinó que en altres llocs, per exemple, ja hi havia brots, és a dir, no és que va entrar per Cervera la primera filoxera, sinó que hi havia ja altres punts càlids, que anem a dir-ho així, on hi havia aquesta problemàtica, però que a partir de 1900 és ja quan se desata. En el cas de la comarca del Baix Maestrat, on l'històric vi Carlo, que poc abans d'aparèixer la filoxera, s'exportava a escala europea, Anglaterra, França, Holanda i fins i tot a nivell mundial, perquè també hi ha hasta cançons en Argentina i en Cuba, va acabar en poc més d'una dècada de desaparèixer per complet, al ser substituït per els cultius de secà com la garrofa, l'olivera i l'ametger. Bé, va hi haver gent que va portar el que seria el peu americà, que era el que podia resistir, però la malifeta, tot el que va ser la destrossa que va fer en els camps des del punt de vista econòmic, va ser tan gran que va obligar a una reconversió agrícola. Per exemple, el període de filoxera a França durant l'última dècada del segle XIX va ser una situació en la qual el vi valencià va aconseguir una gran demanda pel fet que era dels pocs punts que encara no estaven infestat per aquest insecte. Això en part va generar un greu error, que va ser el de cometre que començaren a incrementar-se les produccions de vi. Clar, la gent necessitava raïm. Què passava? Que els teus veïns pel nord ja no tenen dos opcions: o ser precavut i canviar, o dir, vaig a fer diners. La gent que va fer, la majoria de situacions, la segona opció, que això evidentment ens pot recordar també altres situacions que potser no venen a compte ara, però que ens explica una mica com funciona el servei, no, a vegades, de l'ésser humà. Doncs, com dic, aquest greu error va cometre que en moltes zones del territori valencià la plaga, durant un temps, al no penetrar, doncs s'incrementarà la producció, i després va vindre la gran batacada, que es va complir amb la seva entrada dins de la península, però ja no només per la zona del nord, com dient, sinó per el territori valencià. Per exemple, per a les mesures de, anem a dir, de lo que seria de reconstrucció o actuacions posteriors que es van realitzar sobretot en els camps valencians després de la plaga de principis de segle XX, va destacar la de substituir la dels ceps característics mediterranis, els que teníem històricament aquí, per els d'origen nord-americà. Això va comportar que durant aquells anys encara incrementés una part de la producció, però evidentment res a veure en els rècords i en les xifres que ens manejaven, per exemple, en Vinaròs a finals de l'última dècada del segle XIX, quan l'exportació alcança, com dic, unes xifres brutals. Alguns especialistes opinen que fins i tot aquesta propagació de la filoxera a Europa es va poder deure de manera directa per part dels nord-americans. És a dir, hi ha hasta conspiracions en aquest sentit, perquè, clar, era un mercat que estava competint en ells, i seria que, i podia ser inclús hasta, això sempre s'ha dit per alguns historiadors, no?, que podia ser una mesura ja feta a consciència, ja que en aquell moment molts vins europeus, sí que és veritat, tenien un gran renom, que competien en aquest vi de la zona americana, i evidentment al ser un rival a tindre en compte, doncs sempre s'ha tingut això. En la plaga de la filoxera, la falta de conscienciació per part de les zones que no van ser danyades de la mateixa forma que unes altres va ser una realitat, perquè hi ha que dir-ho, la filoxera no va pegar igual de fort en el nord de Castelló, que va ser catastròfic, que a lo millor en algunes zones on encara avui hi ha vinyes que no vaig a dir que han sobreviscut, perquè a lo millor són en ja són peus americans que se reintroduixen, però que el dany no va ser el mateix, perquè ho comentàvem, la propagació, per exemple, el clima, l'element orogràfic també tenia molt que dir. Per exemple, com dic, tenim en el territori valencià les zones que menors problemes van tindre, entre cometes diem, això de menors problemes, com van ser Utiel, Requena i el Vinalopó Occidental, i que casualment avui són regions que encara tenen aquesta producció vitícola. A dia d'avui, aquestes dues, per exemple, que he dit, són els dos majors productors d'aquest recurs del camp en el territori valencià, i que a mesura que transcorre el temps, com podem comprovar, estan especialitzant-se cada vegada més, és a dir, són àrees de monocultiu, literalment parlant. A més, aquesta única dependència, també hi ha que dir-ho, el hàndicap que té, el gran problema és que a la mínima que hi ha pues, l'aparició d'algun insecte o algun problema, fa tremolar els pilars d'aquest sostent econòmic, no? Perquè ahí està la gran qüestió. Nosaltres, per exemple, en el cas de Vinaròs, però quan dic Vinaròs dic Benicarló, Peníscola, tot el nostre territori, ens vam especialitzar d'una manera exagerada en la producció de vinya. Va ser exageradíssim. Teníem ametllers, garrofers, però la gent en qüestió de 20-10 anys va començar a apostar fort, i clar, això és el que passa moltes vegades, quan tot ho meneges cap a un lloc, sí. Doncs, ahí està.
Respecte a nivell local, no? Parlem de Vinaròs, com va afectar, no? Un poc en tot, en l'economia, en el nivell també, perquè al final tot, quasi totes les famílies depenien d'aquest cultiu.
Un desastre absolut que se va traduir en molta migració, molta gent que va tindre que sortir de Vinaròs, un percentatge prou considerable de gent que, com no tenia res, va tindre que agafar les maletes i marxar a viure de la millor manera que podia. Va ser catastròfic. Aquí, la segona meitat del segle XIX, la gent nugava els gossos en llonganisses, anem a dir-ho així, per a que ho entenguem. Va haver un aflorament d'una burgesia agrícola brutal, sense precedents abans. Va ser un creixement econòmic. Les xifres de producció que sortia des del port de Vinaròs ens donen fe de tota aquesta situació. Però, clar, quan en un període de temps tan breu que no hi ha marge de maniobra, te ve tot això, quan s'ha invertit tots els recursos possibles, doncs el cop encara és més gran. També hi ha que dir que la gent, per la seva banda, al veure que era una solució fàcil, quan veies que en França necessitaven, clar, és que al final era un recurs que estava demandant molta part del territori europeu, i tu tenies la possibilitat encara de mantindre'l. Molta gent pensava, pues, això no arribarà mai, o això serà d'una altra manera, i clar, ahí va vindre el gran problema. I d'ahí la gran reconversió citrícola que per exemple tenim en la Plana de Castelló, tots aquests municipis que a partir d'aquestes primeres dècades del segle XX comencen a tirar cap a aquesta producció que avui encara se manté en alguns llocs, a dir, perquè veigues com ha influenciat la filoxera. Considerava que se mereixia un programa només exclusiu, perquè el que ha variat, la implicació que ha tingut social, econòmicament, històrica en les nostres terres, no són conscients, perquè han passat més de 100 anys i ara com que això és una cosa que sembla que s'ha oblidat, però el mal que va fer no mos ho podem, vamos, ni fer una idea.
Sí, de fet el meu avi sempre m'ha contat, no, que el seu pare recordava tant de mal que va fer aquí que la gent tenia que anar-se, no, a França, a altres puestos, a poder mantindre la família, no, perquè aquí ho va destrossar tot.
Sí, sí, efectivament. Els fluxos migratoris van ser molt grans. Vinaròs va perdre una representació considerable d'habitants degut al mal que va fer en qüestió, com dic, d'uns quants anys, perquè això se va concentrar en un període molt concret, però clar, les conseqüències per a aquella gent que no tenia recursos va ser un desastre total.
Fet del... perquè en aquella època no podien lluitar contra aquest insecte, no? Al final no tenien ningun producte, una cosa casera per fer...
Jo sí que he llegit, per exemple, de mitjos que la gent emprava, però clar, ja te dic, no soc enginyer agrícola i no tinc ni idea realment si tenia alguna efectivitat o no. El problema és que era un pulgó. Per exemple, clar, poso un cas, me ve ara mateix aquí a la ment. Quan aquí teníem en Vinaròs plagues de llangostes, val? El que se feia era treure els bacons, els porcs de les cases, a menjar, a que rebenten menjant, i així, doncs, per exemple, o la part espiritual, no? El capellà que fa una benedicció, una protecció espiritual d'eixa terra. Però bé, el que parlàvem, que això va ser una cosa nova. Per exemple, els llauradors estaven acostumats a afrontar-se a aquestes plagues, no? Però és que la filoxera venia de fora i era una cosa que ningú encara mai havia tingut davant. Ahí està la gran qüestió. Clar, la gent va intentar buscar remeis per tots els postos, pel que era normal, però clar, l'eficiència no tenia res a veure.
Pues molt bé, David, un programa més i no res, de nou gràcies per informar-nos sempre de la història de la nostra terra i sobretot informar-nos d'una manera fresca, no, com tu fas, i una manera que arriba molt a la gent. Bé, pues mos vem al pròxim programa.
Moltes gràcies, Cristian.